Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. L'Ajuntament de Múrcia anuncia que les discoteques afectades per l'incendi que va causar 13 morts ahir no tenien llicència administrativa. Per tant, no podien estar obertes. Enviat especial a Múrcia, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia, doncs sí, era un mateix local que va passar a dividir-se en dues discoteques, les discoteques Teatre i Fonda Milagros, que és on es va originar aquest incendi. L'Ajuntament de Múrcia ha explicat que amb aquesta separació s'havien de renovar els permisos i que no s'havia fet i, per tant, hi havia una ordre de cessament de l'activitat des de gener de 2022, una ordre que, òbviament, no s'havia acatat. Des de Múrcia, Jordi Brascó, Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Sara Riera.
El govern espanyol no haurà finalment d'implantar un sistema de peatges a les autopistes i vies d'alta capacitat. S'ha tancat l'acord entre l'executiu i la Comissió Europea per no tornar a aplicar el pagament per l'ús a canvi d'un compromís per impulsar el transport de mercaderies per tren. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. No hi haurà finalment peatges ni el 2024 ni més endavant. El govern espanyol s'havia compromès inicialment amb Brussel·les a implantar un sistema de pagament per l'ús d'autovies a partir de l'any que ve, com a part de les condicions per continuar rebent els fons europeus de recuperació. La qüestió es va fer pública durant la campanya electoral i l'executiu de Pedro Sánchez ha negociat amb la Comissió Europea per replantejar-ho. L'acord confirmat avui deixa de banda els peatges. A canvi, Madrid es compromet amb mesures per promoure el transport de mercaderies per tren i reduir les emissions de gas d'efecte hivernacle. Brussel·les assegura que amb el nou compromís es manté el mateix nivell d'ambició que fins ara. Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
L'exconseller d'Interior, Miquel Buch, ha recorregut la sentència que el va condemnar a 4 anys de presó i 20 d'inhabilitació pel cas d'un mosso que va fer feina d'escorta per Carles Puigdemont. L'exconseller considera que la sentència es va redactar sense tenir en compte les proves aportades al judici. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. La prova indiciària només es pot aplicar en sentència quan no n'hi ha de directa, si no, és elevar la sospita i l'especulació a rang de sentència. És el que remarca la defensa de Buch en el seu recurs al qual ha tingut accés a aquesta emissora. Recorden els lletrats que es van aportar testimonis i pericials que van reconèixer que Lluís Escolà, un altre dels encausats, havia fet assessorament i informes per a la Conselleria d'Interior quan Buch n'hi era al capdavant. També sostenen que no va quedar acreditat en el judici que se'l nomenés per fer d'escorta de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan va marxar a l'estranger. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Els comuns reclamen que les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez no es converteixin en una competició entre Junts i Esquerra per veure qui treu més beneficis. Barcelona, Aida Clemente, bon dia.
Bon dia. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, insisteix que l'amnistia no està feta encara, tot i que admet avenços importants en aquesta qüestió. Demana anar pas a pas i que les negociacions no es converteixin en una competició entre Esquerra i Junts.
Amb el que ens estem jugant, no es poden convertir aquestes negociacions en un casino on anar doblant l'aposta per veure quin partit hi perd una mica més per arribar a aquest acord.
Mena és partidari de no posar damunt la taula línies vermelles com el referèndum. Aida Clemente, Catalunya, Ràdio Barcelona.
Avui comença la campanya d'immunització contra la bronquiolitis als nadons fins als 6 mesos. Aquells que van néixer entre els mesos d'abril i fins al setembre se'ls punxarà als CAP i els que neixin a partir d'ara ja se'ls immunitzarà directament a l'hospital. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia, no és una vacuna, és un anticòs monoclonal que consisteix en injectar defenses per fer front al virus respiratori sincitial, el responsable de les bronquiolitis. L'objectiu del Departament de Salut és tenir immunitzat tots els nadons de 0 a 6 mesos per fer baixar les hospitalitzacions que van col·lapsar molts centres de salut la tardor passada. Sentim el conseller de Salut, Manel Balcells.
Ho fem ara perquè és la temporada en la qual hi ha doncs, aquestes infeccions respiratòries. Donar una cobertura per davant i per darrere dels que han nascut fins a un any. Tot això ens estalviarà el 100% de bronquiolitis? No, però ens ajudarà a baixar en un 80% les complicacions i l'internament.
Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Els esports amb Marta García.
Lamine Yamal renova amb el Barça per les tres pròximes temporades i amb el compromís d'ampliar el contracte com a mínim fins al 2030. Al ser menor d'edat, legalment només li poden oferir renovació inicial per 3 anys. Alexia Putellas ha declarat ja en el cas Rubiales. Ara ho fa Irene Paredes. Les jugadores del Barça declaren per videoconferència des de la Ciutat de la Justícia en una jornada en què també compareixerà la jugadora del Madrid, Missa. En Las Palmas Celta de Huí tanca la 8a jornada de Lliga en primera divisió. En segona, a les 9, l'Espanyol tanca també la 8a jornada rebent el Racing de Ferrol. Una victòria blanca i blava deixaria l'equip novament en posicions d'ascens directe. La transmissió la podeu seguir pel canal exclusiu digital de l'API web de Catradio. A 8:45, duel entre el Barça i el Reus Deportiu tanca la primera jornada de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Elisa Aguilar ja és oficialment la primera presidenta de la Federació Espanyola de Bàsquet. Aguilar era l'única candidata a la presidència per substituir Jorge Garbajosa. I en el Mundial de Gimnàstica Artística, Alba Petisco i Laia Font han competit ja amb l'equip espanyol, que té molt complicat accedir als Jocs de París. A més, han fet una mala rotació en barra amb algunes caigudes. La competició s'acaba esta vesprada.
Fins aquí les notícies.
Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença
Que no surti d'aquí.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, com estàs?
M'acabo de posar gel hidroalcohòlic que he trobat aquí a l'estudi. Ho estic deixant tot pringós, ara.
Vas anar al cine?
Hidroalcohòlica.
Sí. Aquest cap de setmana, no?
Vaig anar a veure la nova pel·lícula de Woody Allen, que se n'havia parlat tant, que deien que és de les millors pel·lícules que ha fet mai.
No, i deien que era la millor des de Match Point.
Ja. Mira, posa el tràiler.
De mi primer matrimonio aprendí que la felicidad en el matrimonio no es un trabajo. No debería. No debería ser una carga. Debería ser algo que esperas con ilusión.
Fanny? Fanny Mogó?
Doncs jo segurament ho tenia mal entès perquè esperava una obra mestra, una cosa mai vista, i em va començar bé la pel·lícula, em va agradar, la història així romàntica vaig connectar bé, però cap al final...
Sí, potser et molesta en realitat el punt Match Point. Que és,
doncs,
el punt,
sí.
Que és el punt així més, diguéssim, d'assassinats.
Exacte, hi ha un punt de violència, hi ha bastanta violència, de fet, i jo hagués seguit amb la trama romàntica més estona.
A mi també em passa, al final som més del Woody Allen de Manhattan, vol
sí.
dir això, no?
Sí.
Però he de dir que, tot i que la trama no em convencés especialment i que em semblés que era una mica fluixa, a nivell d'estètica és tan brillant per mi, el vestuari és una cosa tan fantàstica, els actors són tan meravellosos, l'escenografia, la llum, la foto... tan bèstia que m'és igual de què... És que no hi sentia de què em parlava la pel·li, saps?
Jo m'he obsessionat una mica amb la protagonista, amb l'actriu, perquè no... Em sonava una mica, però no l'havia seguit gaire, i realment penso que és la millor de la pel·lícula.
A veure, t'has enamorat, perquè l'has trobat guapíssima.
Segurament sí, és un tema d'enamorament, ja.
Aquest punt. Que,
sí.
Un puntet a Fernández. Jo em vaig obsessionar, A mi em semblava que s'assemblava bastant a la Greta Fernández.
Bé, ja ens comentareu, a veure quan l'aneu veient, perquè es va estrenar, bueno, s'ha estrenat aquest cap de setmana, encara es podrà anar veient, i tenim moltes ganes, amb la Juliana, d'anar-ho comentant amb la gent.
Cine molt buit, a les arenes de la Barcelona.
Sí, t'haig de dir que sí, que hi havia poqueta gent, eh?
S'ha d'anar al cine, nois.
Feia molt bon temps, això també
no
suposo que ja ha fet.
Procuro que no se'n passi l'arròs, que ja és molt.
Com t'ho faràs per saber que ja no toca aquesta feina?
És una pregunta que em faig cada dia i l'únic que em demano a mi mateix és de no perdre la lucidesa per decidir en el moment que ja no toca.
És el periodista Josep Cuní, que va ser aquest dissabte al col·lapse de TV3 amb en Ricard Ostrell, que tornava després de les vacances. Va ser una conversa d'uns 20 minuts, més o menys. L'Ostrell va anar fins a l'Empordà, on hi havia en Josep Cuní molt relaxat, en una mena de pati, amb dues cadires, van estar conversant. I malgrat que en Josep Cuní ja l'ha vist al principi de l'entrevista, que no és gaire partidari de ventilar temes personals, en Ricard li acaba traient coses interessants. Per exemple, si és bon avi.
Crec que no sóc tan bon avi com segurament els meus nets voldrien, com ja tinc molt assumit que no vaig ser el bon pare que els meus fills necessitaven.
També li demana si en alguna ocasió ha passat per davant la feina...
com a primera posició en comptes de la família?
Per la feina. La feina ha estat la meva dedicació primera i principal. Durant un temps ho negava. Em semblava que era... S'havia de dir el políticament correcte. No, no, per mi el més important és la família. Va un dia que vaig dir, escolta, prou ja. No cal que dissimulis. El més important per mi ha estat sempre la feina.
Déu-n'hi-do com s'ha obert en Josep Cuní per no voler parlar d'ell. També va explicar que per fi ha aconseguit un dels seus objectius, que era fer Ràdio Espanya, està fent un programa a Ràdio Nacional d'Espanya, i també que, arribats a aquest punt, hi és capaç, en Josep, d'alegrar-se dels èxits dels altres, cosa que no sempre havia estat així.
Perquè sempre he tingut la sensació que a mi tot em costava més que algun altre. Tot m'ha arribat més tard que molts altres companys i col·legues. O sigui, jo, per exemple, havia tingut, en el decurs de la meva vida, com a mínim 3 ofertes per fer el salt a Madrid. Totes es van frustrar en el penúltim minut, no? Bé, m'ha arribat als 69 anys. Bé, doncs, escolta, benvingut sigui. Altres col·legues van tenir la sort o l'oportunitat de que els arribés als 40 o als 50. Doncs, escolta, jo ho celebro, no? No tinc cap mena de recança en relació a res i a ningú. Estic en un moment en el qual ja puc celebrar els èxits dels altres d'una manera sentida.
Un tema interessant, el de celebrar els èxits dels altres, sobretot en temes de feina, la nostra, que hi ha bastant de competència.
Doncs sí, la veritat és que no és gens fàcil, eh? Jo, tu com ho portes? De vegades sents una mica de rabieta?
Sí, clar, a vegades sí.
A mi em passa que hi ha coses que objectivament no vull fer. Vull dir, que no les vull fer, és que diria que no. De fet, a vegades he dit que no a alguna cosa, després li han dit a algú altre, i quan veig que ho fa un altre em fa enveja, em fa ràbia. Penso, per què? Perquè no ho he fet jo, saps? Vull dir que realment és difícil.
En Josep Cuní ho ha aconseguit als 70 anys, que està a punt de fer 70 anys.
Ostres, en queden molts, vol dir?
En queden molts i ens hem d'anar de construint. Te felicito que bien actúas. Solo me cabe duda. 15 milions d'euros. És el preu que la família Piqué i també Shakira haurien posat a les tres cases d'Esplugues que ara es volen vendre. Pau Espar, bon dia.
Bon dia, sí.
Qui tenim ho diu, això?
Informació que publica el diari ABC, que assegura que, a més, les propietats estan a nom de Gerard Piqué i de Shakira. Per tant, aquí haurà d'haver un altre acord. Ja hi va ser pels fills, doncs ara tocarà per les propietats.
De fet, ja n'hi ha un, no?, si això és cert, i és que s'han posat d'acord en que ho volen vendre. Que no
Correcte.
Sempre tothom es posa d'acord en que vol vendre les propietats.
Potser s'han posat d'acord els advocats.
Bueno, sí,
no
clar.
Crec que ells s'hagin parlat.
No ho sé, si ho han parlat per WhatsApp, segurament hi ha advocats pel mig.
I segurament té una explicació de per què s'han posat d'acord, que és que jo diria que podem parlar d'un complex, perquè, clar, una d'aquestes tres cases Esplugues és l'habitatge on vivien ells dos, al costat hi ha la casa on vivien els pares de Gerard Piqué, i ara més s'ha sabut que havien comprat una tercera propietat que la volien afegir en aquestes dues cases i que en aquest últim cas no es va materialitzar. M'imagino que tots tenen ganes o de sortir d'allà o de desvincular-se d'aquest projecte que, a més, no es va completar del tot. I diuen aquest preu de 15 milions d'euros per les tres cases, o, sí? Si no, 11,9 milions si es compra només les dues de les tres que ja estan ajuntades, sense aquesta tercera que volien afegir. Però no es publicarà a cap immobiliària perquè la idea és negociar directament entre particulars.
Ah, molt bé, o sigui, doncs, no ho podrem trobar a l'Idealista.
A Habitaclia no veuràs les fotos de com són les cases, però ja hi ha moltes fotos, em sembla, almenys d'una de les cases, si busques una mica per internet.
Però seria interessant de veure per dins, perquè el Google Maps, que pots veure més des de dalt, amb la vista d'ocell, t'adones que hi ha molta propietat en aquesta zona, i per tant, com es deuen connectar entre si les cases, que això també potser serà un problema després per separar-les quan les venguin.
Però, és a dir, creus que hi ha unes connexions com subterrànies, uns túnels, per anar de casa a casa?
O potser algun ascensor, jo diria que sí, que està ben muntat.
Però tampoc deu ser tan difícil de desfer-ho, i més si tens els diners per comprar-te aquesta aquestes cases, suposo que no passarà res si et gastes una mica més i tapes, jo què sé, l'ascensor que hi hagi.
Molt bé, doncs segur que té 15 milions d'euros si vol adquirir aquestes propietats. Directament amb la família de Piqué, ho porta el pare de Piqué, em sembla, les negociacions aquestes.
Que té sentit, perquè hi vivien allà.
Clar.
Tu creus que tenim algun oient que té 15 milions d'euros disponibles per dir, mira, doncs me la
compro. Home, de tota la gent que ens escolta, segurament hi ha algú que té 15 milions d'euros al banc. No gaire, però per estadística algú hi deu haver, no?
Són molts diners, eh?
Són molts calés, això és veritat. De Shakira a Álvaro de Luna. Así que deja que te muerda la boca, que te sueltes el pelo mientras me provocas.
El cantant que acaba de treure nou disc i que és la parella de la catalana Laura Escanes ha passat per La Resistència, el programa de tele, on li han preguntat per les vegades que ha tingut sexe aquest últim mes i realment estan un punt descontrolats.
Home, jo crec que sí, crec que pot prendre mal. Vull dir que s'hauria de vigilar.
Si no concreten el dinero, concreten la segunda pregunta, relaciones sexuales último mes. Coito clásico, un punto.
Vale.
Petting 0,6. Uh-huh. Masturbación 0,2. Perdona, Trini, tenemos que saberlo porque...
no sé, tío. O sea, bastante.
Pero da un dato. Da un dato que te cuesta.
30, por ejemplo.
¿30? ¿En los últimos 30 días?
Sí.
¿No hay día que se haya perdonado el amor? No hay un día que tú digas...
Clar, 30, estem parlant de un cop al dia, no? No sé si és una bestiesa o no, sí que és veritat que suposo que es deu referir amb la Laura Escanes, diria, no?, que és la seva parella, però clar, no es veuen cada dia, em sembla.
No, i has de pensar també que compta també la masturbació, vull dir que potser senzillament s'està fent pajes com un boig.
Però compta molt poc, és 0,2, si no porta molt bé les matemàtiques i s'ha equivocat aquí sumant.
Però potser és, jo què sé, només que et facis 3 pajes al dia i follis 4 cops al mes. No, però és veritat que sí, tot això és follant amb la Laura Escanes, i més tenen en compte que és el que tu dius, que crec que es veuen més aviat poc, vol dir que quan es veuen compensen de manera desmesurada, però ja havia dit també la Laura Escanes que estava tenint el millor sexe de su vida.
Doncs mira, coincideixen les dues versions i també quan fa que estan junts? Un any, més o menys?
Mira, porten lo suficient poc com perquè sigui aquella època que l'únic que fas és follar. Sí, no sap, segurament la Laura no sap ni com es diu de cognom, l'Álvaro de Luna. Si no ho sap, està en aquella època que ni parles, la boca només la fa servir per una altra cosa.
Bé, els veiem feliços, ens n'alegrem i demà comentarem, perquè ho hem de comentar, les cançons del nou disc de l'Álvaro de Luna, perquè sí que ens ho hem mirat una mica i sembla que pràcticament totes les cançons parlen de Laura Escanes o de relacions, i en lletres una mica, com aquesta que sentíem, que muerde la boca i no sé quines altres històries.
La Laura s'ha enamorat d'un fuckboy de manual. Les coses com siguin. Surt sense samarreta als concerts, li dedica les cançons com ho fa, suéltate el pelo, muérdame la boca. Ella ha passat d'un intens com era el Risto Mejide, que jo crec que li declarava l'amor d'una manera diferent, a un gamberro d'institut. I ja està bé, és una etapa de la seva vida que abracem.
I lo feliç que està ella?
Buah, desmesurat, li brilla la pell.
Ara mateix em sento molt orgullós perquè el procés que ha passat ha estat molt dur i que l'hagi superat, com diu ella, no s'ho supera mai, però ho ha pogut sobreposar-se i dir va.
És la veu de l'Àlex Cribiller, al suplement de Catalunya Ràdio aquest cap de setmana. L'Àlex té una filla de 18 anys, que és la Maria, que té un trastorn de conducta alimentària des que és adolescent.
Sí, jo soc plenament conscient que al final no és com una grip, no? Que la passes 3 setmanes ja estic bé, em prenc antibiòtic i ja estic bé. No, al contrari, jo crec que és una cosa per tota la vida. Sí que crec en una recuperació, però hauràs de saber-ho portar. Al final crec que les persones que tenim un trastorn de la conducta alimentària, recaure és la cosa més fàcil que ens pot passar, perquè el camí ja el sabem.
Ara tots dos han volgut explicar com viuen aquest procés en una conversa molt interessant. També a l'aire lliure, veig que es porta molt, perquè l'Ostrell també ho feia amb en Josep Cuní al col·lapse, i l'Escapa crec que també ho feien. Jo entenc que és a la finca de l'Àlex Cribiller, que és allà
sí,
a la casa, com
semblava un pati,
un jardí i
és
tot això.
Que quan tractes temes això tan delicats, íntims, penso que també convida més, que no pas un estudi de ràdio, amb pantalles, sí. Càmeres, micros... Sí.
L'Àlex Cribiller és un senyor motociclista, ho dic per la gent com jo que no sàpiga qui és.
L'has hagut de buscar a Google, l'Àlex?
Correcte. De fet, vaig veure el suplement a les xarxes que entrevistaven aquesta noia i per mi era una anònima. Uh-huh. Bueno.
Vas veure que el pare, que l'Àlex, va ser campió del món de motociclisme.
Doncs no sabia. Escolta, cada dia s'aprèn alguna cosa nova. Segur que hi ha gent de l'audiència que tampoc sabia qui era.
Molt bé per contextualitzar. Llavors, la conversa és molt interessant i els dos, tant el pare com la filla, s'obren a explicar com han viscut alguns dels moments més delicats de la seva vida.
No va ser fàcil. D'entrada havíem de posar fil a l'agulla perquè la Maria no estava bé. Aleshores, jo em vaig adonar perquè no estava bé la Maria, tenia un caràcter molt àspera, pàl·lida, acabàvem de sopar, marxava de seguida, i amb la seva mare em dir, aquí està passant alguna cosa, jo la veig malament, la Maria, no?
Hi ha un moment molt bonic, molt emotiu, que la Maria explica una sorpresa que els seus pares li van preparar mentre ella estava ingressada en un centre per tractar el seu TCA. El dia del seu aniversari rep una trucada.
De fet, quan estava ingressada a ITA vaig enganxar el confinament allà dins, sense veure els meus pares. Vaig fer 15 anys allà dintre tancada, sense veure els meus pares. I bueno, com a sorpresa em van regalar que em truqués en Dani Martín per videotrucada. Em va cantar la cançó de Cero, me la vaig tatuar, i ara farà un any el vaig poder conèixer.
Recuperar aquest ràdio.cat, el suplement aquest cap de setmana, la conversa entre l'Àlex i la Maria Cribiller. Passen 5 minuts d'un quart de dues.
Que no surti d'aquí. El safareig públic que Catalunya necessita.
I divendres, no sé si ho recordeu, però vam tenir de convidat precisament el periodista i presentador del suplement, en Roger Escapa, que ens va explicar el seu casament que no podorrio, és a dir, no ens hem d'imaginar
no.
Un vestit de llarg...
És que per mi no hauríem de dir ni casament, es faran com parella de fet.
Perquè, no, per molt que perquè es casen. De veritat,
es casaran.
Escolta'm una cosa, no et cases si no vas vestida de puto blanc amb un
parla bé,
puto vel. És veritat, no pot ser. Oi que no ens convidarà perquè no convidarà 500 persones? Doncs no és un casament.
Així ens explicava com va anar el tema de demanar matrimoni a la seva parella, l'actriu Diana Gómez.
És la història menys romàntica que segurament sentireu en tota la temporada del que no surti d'aquí, però vull dir, si ens casem per tema de papers, perquè hi ha un fill pel mig, perquè hi ha històries en comú i... No és una boda, que hi hauran, la vendrem l'exclusiva a la Ola o el que no surti d'aquí, hi hauran fotos rosa clara i totes aquestes coses.
Però escolta'm, la Laura fa et va avisar que ho explicaria, que ho ventilaria.
Ahir em va avisar.
Ja ho vam sentir, és un tema més aviat burocràtic que res més. Per cert, ha generat molt interès el tema d'Escapa Diana Gómez, perquè és un dels àudios més escoltats de Catalunya Ràdio. Vull dir que a la gent li interessa el tema dels enllaços i dels matrimonis. I avui volem tornar a parlar de la Diana, perquè l'hem sentit parlar de com va viure la maternitat.
Sí, ho ha fet el podcast de Podimo, La vida secreta de las madres. Com ens va dir l'Escapa divendres, tenen un fill que aviat farà 2 anys, i la Diana, que és la protagonista de la sèrie Valèria de Netflix, ha explicat doncs com es va sentir per la feina quan va saber que estava embarassada.
Al principio me sentí muy culpable, es muy curioso, me sentí súper culpable porque pensaba, claro, si todo se atrasa por ti, esta cosa de la culpa
es fuerte.
Sí, si todo se atrasa por ti, mucha gente va a perder el trabajo durante unos meses. Bueno, culpa.
Això ja és fort, perquè ella d'entrada doncs estava preocupada per la sèrie, primer de tot. I ho exemplifica també el fet que la Diana va dir abans que estava embarassada a un responsable de la feina que no pas als seus propis pares.
Fue muy curioso porque primero hablé con el productor de Valeria antes que con mis padres. O sea, el productor...
Oh, wow.
Sí. O sea, este era el nivel de...
De exigencia.
Y de susto.
Y de
¿no?
susto, no, porque además yo tenía como la sensación de que la gente pensaría que yo era una aprovechada porque como tenía trabajo a la vista.
Wow. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Sorpresa amb aquestes declaracions de la Diana Gómez?
Gens, malauradament gens, i em sap greu ser sempre aquesta tia, suposo que per això m'heu contractat, però la pregunta és, un home tindria tots aquests pensaments? Un home actuaria d'aquesta manera amb tanta culpa, amb sentint-se tan responsable d'una situació que és el més normal del món, que vulguis tenir fills, tant si ets home com si ets dona? La resposta és no, en cap home li importa si realment doncs la seva paternitat interfereix en els seus plans laborals, perquè normalment no passa. Llavors, sí. Clar.
De fet, no crec que l'Escapa li importés ni la meitat, ja que parlem d'ells concretament, no? I això
sí,
que va
però...
passar també a la ràdio i tot, però tot i així...
Però clar, és això. Ell potser hauria pogut fer una baixa de paternitat més llarga i es va absentar poc temps de presentar.
És això, ningú nota quan un home ha sigut pare, perquè la majoria d'ells intenten que la baixa no els interfereixi doncs, amb el gruix de feina en el moment més àlgid de la temporada o el que sigui. Llavors, això en realitat és una actitud força masclista, perquè fa que no es trobi a faltar aquesta figura i, per tant, no tinguem referents d'homes que treballen i que s'agafen la baixa per ser pares. I, en canvi, en tenim moltíssims de dones que s'han d'agafar la baixa per ser mares i que, per tant, desapareixen de l'escena pública.
Bé, no és l'única qüestió vinculada amb la maternitat que s'ha comentat els últims dies. Hi ha hagut una polèmica vinculada a la TikToker Núria Casas.
Una pregunta, ¿cuándo puedo bañarlo? Tiene 3 días, pero ¿cuándo lo baño? Ya sé que solo tiene 2 meses, pero ¿qué hago? ¿Le pongo ya zapatos para que se vaya acostumbrando? ¿O es mejor que vaya descalzo y viva la vida y disfrute?
disfrute del momento y sienta la tierra, el aire y la brisa y los elementos de la naturaleza.
Clar, estem sentint la Núria Casas, que dius que és una TikToker.
Sí.
És a dir, però per qui no la conegui, entenc que és catalana.
Correcte, és sí. Catalana, tot i que acostuma a publicar en castellà, i s'ha fet coneguda per aquests gags humorístics sobre la maternitat, en què representa doncs, com actuen diferents mares davant el metge, a l'escola, amb la resta de famílies, i en general doncs, cau de manera simpàtica. I ella va ser mare fa menys d'un mes d'un nen que es diu Àlex, i la setmana passada va publicar una foto d'ell en què sortia de perfil.
Me he dado cuenta del alcance que tengo y me he dado cuenta que, bueno, exponer a los niños en redes pues quizás puede llegar a ser peligroso. Pero es verdad que nosotras muchas veces exponemos a nuestros hijos por... Yo qué sé, pues porque pensaba, ¡ay, qué foto más mona, la voy a compartir! Pues igual que lo hacíamos cuando teníamos 1.000 seguidores, lo seguimos haciendo ahora...
Bueno, tornem a obrir el meló del tema de si els fills han de sortir a les xarxes socials o no han de sortir, de qui és responsabilitat.
Sí, tot. Però aquí té una derivada, que és que aquesta foto que penja, tot i ser de perfil, doncs la veu una llevadora que li sembla, amb la imatge, que el nadó pot tenir un problema.
Dijo que tenía como la mandíbula hacia atrás y que tenía no sé qué, no sé cuántos. Yo contesté a esas historias en mis historias, diciendo que me parecía bastante mal y poco profesional que alguien cogiera una foto de un menor para hacerle un diagnóstico públicamente que nadie te ha pedido.
Aquesta va ser la primera polèmica, i que no és habitual que et trobis que tu penges una foto del teu fill i que algú, que teòricament és professional en la matèria, et diu, ep, vigila, que potser aquí tens una malaltia.
Mira, és molt creepy que algú agafi una foto del teu fill i comenci a fer diagnòstics i coses rares, però també et dic que és una mica el karma. Vull dir, tu no pots anar exposant la imatge dels teus fills i el teu bebè recent nascut i no sé què, i a sobre, intentant justificar-ho, fent unes piruetes argumentals que fan una mica de vergonya, també, i després dir, ai, és que clar, no teniu dret a agafar una foto del meu fill, doncs no les pengis, que és menor.
No, és que és la demostració claríssima de per què diem que no has de penjar fotos del teu bebè. És que és, entre altres coses, perquè no passin coses com aquestes, entre moltes altres coses. Això és el mínim que et pot passar.
I no acaba aquí, perquè es genera força rebombori, altra gent s'hi posa pel mig, i hi ha una activista i divulgadora anti-sharenting, és a dir, contra els pares que comparteixen fotos dels seus fills a les xarxes, que es fa dir medianoche.tube, que va criticar la Núria Casas, i ella va començar a rebre comentaris.
Ella suelta toda la mierda contra mí sin conocerme y crea ahí un hate gratuito y todos los comentarios en contra de mí, que por supuesto son gente que no me sigue o que ha dejado de seguirme porque de repente empiezo a mostrar muchísimo a mis hijos en redes.
Per tant, ja tenim tensió entre Medianoche,
sí,
i Núria Casas, perquè li diu, diguéssim, que no pengi fotos dels seus fills a les xarxes socials si no vol que ningú comenti.
Aquest perfil no és exclusiu de criticar la Núria Casas, és una activista que critica a totes les influencers que ensenyen els seus fills, que penso que fa molt bona feina, que jo no em ficaria en aquest jardí, però que estic bastant al seu equip.
De fet, una part de la crítica que fa Medianoche és la següent.
Porque tú te piensas que todas tus seguidoras son buena gente, entonces tú te piensas, tú crees que toda la gente que te sigues son buenas personas. No, pero bueno. Entonces, claro, de repente esas fotografías van a caer en alguien que a ti te resulta hostil y de repente ya no te apetece que la tenga esa persona.
Clar, passa això i la Núria fa un vídeo de resposta en què primer de tot vol recordar que els seguidors no els ha aconseguit per compartir fotos dels seus fills.
He conseguido estos seguidores por un contenido que no tiene nada que ver con mis hijos. O sea, yo hago humor, hago maternidad con humor, que es los tipos de madre, profesoras, bla, 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 y yo he llegado hasta aquí por eso, por mis vídeos de humor, no por mostrar a mis hijos.
I després els arguments, no?, que utilitza la Núria per justificar doncs, les imatges que penja, al final penso que ella comença a fer autocrítica.
Yo he intentado hablar con ella súper bien por privado, de muy buenas maneras, me ha ignorado totalmente, no me ha contestado ningún comentario y ha ido a por Arnau.
Perquè és que aquí el problema és això, que es complica la història i entre elles no acaben de parlar i s'hi acaba posant pel mig el marit de la Núria Casas. I, per tant, tot això deriva en una polèmica que hauria de ser com molt particular o fins i tot privada, exposada públicament a les xarxes, i que s'ha de dir, si es pot dir, en defensa de la Núria, que fa unes setmanes vam explicar que fins als 14 anys són els pares els que tenen el poder de decidir sobre tot el que es difon dels seus fills, i que ella té raó quan diu que no es poden aprofitar les fotos per després publicar-les si no es té la seva autorització. És a dir, tu les penges i a més, ella recorda que fa un advertiment als seus perfils dient que aquell material no és per després difondre'l i reutilitzar-lo. Però clar, la gent fa una mica el que li sembla i el fet és que serà un debat cada vegada més present, o potser al contrari, la gent començarà a ser conscient d'això.
Clar, vosaltres creieu que d'aquí 10 anys, direm, us en recordeu quan les influencers penjaven fotos dels seus fills? Ho veurem com ara veiem que en els avions es fumava.
Jo crec que sí.
Molts anys.
Que d'aquí 10 anys veurem tot de coses relacionades amb les xarxes socials que estem fent ara, que són bogíssimes i que haurem après alguna cosa, espero, i evolucionat com a societat, i crec que sí que hi haurà més consciència. Els mòbils a les escoles, per exemple, també és una cosa que està progressant molt últimament, de que la, vull dir, ho teníem normalitzat i s'està començant a regular.
Tia, jo no ho tinc tan clar, eh? Perquè és que no ho tinc jo crec que la Maria Pombo d'aquí 15 anys seguirem veient fotos del Martín amb 15 anys, ho dic en sèrio.
O el Martín la denunciarà, que és una cosa que també pot passar d'aquí 15 anys.
O passarà com el fill gran de la Verdelis, que senzillament s'ha obert un canal de YouTube ell, perquè si portes tota la vida exposat, també pots fer que llavors et pot passar, vull dir, saps? No sé,
hi haurà les dues coses, jo crec. Gent denunciant i gent aprofitant el tirón.
Per cert, Paula, Núria passarà per aquest programa aviat?
Sí,
no?
Jo us deia que, de fet, li podem plantejar algunes d'aquestes incògnites i debats que ara estàvem posant sobre la taula. Em sembla que un parell de dies.
Perfecte, doncs li demanarem a veure què ens diu. Pau Espark, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Dos quarts de dues, fem una pausa d'uns minuts i a la tornada tots els detalls de la visita a Donostia de la Juliana en el Festival de Cinema, que va parlar amb alguns protagonistes i, sobretot, vas estar en un hotel de superluxe on estaven allotjats la majoria dels convidats.
I vaig
no
veure
va
coses, eh?
No va ser el teu cas, sí?
Vaig veure coses.
Coses bèsties, eh?
Ja les explicarem.
Després de la publi.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
El Joan té 21 anys. Es considera un artista, un creatiu, i sempre ha sentit curiositat per tot el que envolta el món digital. Fa uns mesos va acabar els estudis en un centre públic de formació professional. Ara ha aconseguit complir un gran somni. Ha trobat feina com a dissenyador gràfic i compaginant les seves dues grans passions, l'art i el món virtual. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Amics de les participacions de Nadal. Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
T'apassionen els jocs? Aquest octubre a Bacus celebrem tot un mes dedicat als jocs de taula. Aprofita el 10% de descompte i que comenci la partida. Jocs en català per divertir-se aprenent, els exclusius de Bacus o les millors novetats. Informa-te'n a les botigues o al web i que la partida no s'aturi. A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Mireu com ballo jo, sóc en Titó.
I aquest és el peluix del Titó. Mireu com n'és també de bufó. El peluix del Titó, a la venda a la botiga de TV3 i als punts habituals.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión
Plus. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva.
A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
I ara entrem al búnquer.
Quan a les pel·lícules espanyoles o les catalanes surt un estranger que representa que hauria de parlar un altre idioma i de cop parla català amb una mica d'accent...
Mira, això... vostè no sap amb qui està parlant.
Això ja està bé que ho doblem, però si hi ha un francès que parli francès ja llegirem un rato, ho subtitulem, no passa res, aquell rato.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube.
També en podcast.
¿Dónde están los misiles? Para un moment.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ens volem quedar a viure en la nova cançó de la Venus. La Valèria Saurí és una artista sabadellenca que quan es posa a fer cançons es fa dir Venus. Ens va flipar amb el seu primer disc llarg de debut que es deia Boca Terrossa i ara ho ha tornat a aconseguir. Ha fet Diana amb aquesta nova cançó que es diu T'hi quedes, on ella mateixa es posa als comandaments de la producció treballant amb l'ex-Manel Arnau Vallvé i ja ens ensenya la puteta del que ha de ser el seu pròxim treball que, si tot va bé, arribarà al mes de febrer.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts a 2:15 del migdia. Aquest cap de setmana es va acabar el Festival de Cinema de Sant Sebastià, on aquest programa hi va tenir una enviada especialíssima. Juliana.
Hola, bon dia.
Com ha anat?
Doncs molt bé. Aquí tenim, ja per començar, un bon lío amb el tema de Sant Sebastià d'Onòstia, que ja ho vaig començar també, ho vaig comentar el divendres quan vaig entrar. Jo he decidit que diré d'Onòstia. Els lingüistes de la ràdio els hi sembla bé. Si voleu dir Sant Sebastià, digueu-ho, però es veu que la gent d'allà prefereix que diguem d'Onòstia perquè Sant Sebastià és un nom imposat, no sé què. Per...
Molt bé.
Bueno, nosaltres direm d'Onòstia i serem feliços dient-ho perquè és un nom molt bonic. No trobes?
Sí.
M'agrada molt d'Onòstia.
Escolta, coses que han estat passant aquest cap de setmana, a part de que la ciutat és espectacular i preciosa, no sé si hi heu estat mai, però s'hi ha d'anar.
Moltes ganes d'anar-hi. Jo no hi he estat mai i no paro de sentir llegendes d'aquesta ciutat. O sigui, ara tinc les expectatives tan altes que segurament aniré i no m'agradarà perquè m'imagino Disney.
A veure, és una ciutat molt petitona, tipus Girona, de proporcions, però de veritat que és molt, molt, molt bonica i com molt especial.
I estàs amb l'ai al cor tota l'estona per si se t'apareix l'oreja de Van Gogh caminant pel carrer. Jo la vegada que hi vaig anar...
No?
Clar, i moltes cançons parlen de la ciutat i bueno, cada cosa, l'hotel Astoria aquell, dius, bueno, és que et sortirà d'aquí la Maya...
Jo no vull
la...
dir res, però l'oreja Van Gogh, que les seves lletres no diu d'Onòstia.
No, diu, bueno, clar.
Però no, a mi van dir que Sant Sebastià només ho deien els fatxes i els putos pijos de Madrid que van allà estiuejar, que es veu que diuen...
Es diuen
Sanes, diuen.
Molt bé, no estava...
No, Sanse, diuen Sanse.
Bé, tant és. Coses que han estat passant aquest cap de setmana, una de les presentacions més importants que s'ha fet al festival és la de la sèrie La Messias, on debuta la Maya Romero, a Maya Oté, com a actriu.
Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo?
Bueno, una intensitat ja es veu, eh?
Fa patir una mica que debuti com a actriu o no? Li donem confiança màxima.
Confiança màxima tampoc, però li dono marge. Sí. O sigui, crec que ho pot fer bé. Però és veritat que de bones a primeres em costa, eh? Perquè tampoc la veig... O sigui, havent-la vist a Oté i tal, tampoc la veig una persona com molt actriu. També confio molt en la direcció de Los Javis. També crec que té un paper molt concret, eh? Vull dir, ella fa com d'una cantant d'un grup que es diu Estela Maris, que se suposa... És com una espècie de guinyo al grup aquell de les noies germanes cristianes que es deia Flors Maria, eh? Te'n recordes d'aquell grup?
Èpiques.
Doncs ja crec que té un paper molt, molt concret. I així li explicava a Luke Loren com havia viscut el visionat dels primers capítols del festival.
Oye, primeras impresiones, Amaya, ¿cómo ha sido verte?
Pues la verdad que estoy en shock, o sea, bueno, en realidad, claro, han proyectado los tres primeros que justo yo no salgo mucho, o sea, no salimos como las
Estela Maris, ¿no?
Y de verdad que me he quedado en shock, estoy como un poco sin palabras ahora.
a Luke Loren. S'ha parlat poc d'ell, però era un dels encarregats de, per part de Movistar, que és, posen una quantitat de pasta en aquell festival, que tenen una de passes VIPs i una de coses exclusives, que clar, la resta de mitjans no tenim.
Clar, és un mitjà col·laborador.
Com que és un mitjà col·laborador, estava tot arreu el Luke Loren parlant amb tothom i ell feia com una mica els talls com per xarxes. I et diré que em va dir que havia patit molt, eh? Em va dir que era tot molt caòtic i que s'ho havia passat fins i tot una mica malament treballant allà.
És a dir, que parlant amb l'un, amb l'altre, corre cap aquí, corre cap allà, i per tot això.
És un festival que constantment hi ha coses, no és gens fàcil saber on has d'estar, on no, i ell, sent d'un mitjà tan col·laborador com era Movistar, ho va patir ja fins i tot, vull dir que imagina't, però crec que ho ha fet especialment bé, la veritat. Li donem aquest marge, el podeu anar veient pel TikTok. I un dels altres protagonistes d'aquest cap de setmana, que encara tenien ressaca, tot i que va ser el dijous, ha estat en Setangana presentant tant, el seu documental Esta ambición desmedida.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos.
Moltes ganes de veure-la, jo.
Crec que serà molt bo, crec realment que serà molt bo.
A mi m'obsessiona aquest personatge i l'odio a parts iguals. És a dir, faig molt hate-watching amb les cançons de Setangana i amb els vídeos de Setangana perquè crec que ha de ser un tio detestable que em cauria fatal i que em semblaria fatal tot el que fa, però no puc parar de mirar-lo.
Jo el veig superenètic número 8, que és com aquesta cosa de gent molt obsessionada amb la seva feina de voler aconseguir fins al final lo seu, una mica com el Ricard Ostrell, que també és a saco número 8.
Creus que s'entendrien Ricard Ostrell i Setangana?
Crec que sí, i de fet, sí, jo crec 100% que sí. Una cosa que fa el Setangana, i més ara que és molt famós, és com ser molt exclusiu. Llavors gairebé no va donar declaracions, gairebé no es va deixar veure. Es va deixar veure el dijous, que era el dia que presentava el documental, i poc més. Però...
ai.
Jo vaig aconseguir veure'l també el divendres.
A on? En aquest hotel del qual ja ens parlaves de les connexions de l'altre dia i que aquest cap de setmana a mi m'ha arribat per WhatsApp, que és un hotel realment car i luxós i clàssic?
Sí, és un hotel. Jo no he estat mai a un hotel d'aquestes característiques, o sigui, és una cosa realment que impressiona. Vull dir, és molt de luxe i assegurates a tot arreu. Suposo que també al ser el festival de cine hi ha més seguretat, perquè hi havia fans constantment a totes les entrades, com pendents una mica de veure qui sortia. I amb aquesta expectativa, més de dir, no sabem ben bé qui esperem, però esperem algú, algun famós sortirà. El cas és que amb l'excusa de fer-li una entrevista a Maria León, persona meravellosa, que en parlaré més endavant, vaig aconseguir colar-me a aquest hotel, a l'hotel Maria Cristina, i et dic, passant una de proves que jo pensava, em pillaran en qualsevol moment. Em pillaran. És preciós, està just davant dels rius, i un cop a dins vaig veure, primer de tot, la Maya Romero amb el seu nòvio, Daniel 2000, allà a la recepció. Ens vam mirar així com una mica així, ens vam veure, no ens vam saludar. Un punt tens, perquè jo crec que ells detectaven que jo estava histèrica, he de dir que aquesta primera infiltració em va posar molt tensa, i allà mateix vaig veure el Setangana.
A recepció també, fent cua darrere la Maya?
Assegut al sofà. I, de fet, hem pogut veure molts instastories d'ell en aquell hotel. Jo crec que no ha sortit d'aquell hotel, perquè tots els instastories que va penjar, t'ho juro que eren amb aquella moqueta, en aquelles parets, o sigui, no ha sortit.
I a la vegada, el que deies tu abans, li encanta que tothom sàpiga que estava allà tancat i tothom esperant a fora com uns burros, els periodistes, els fans, tothom esperant a que sortís i el tio fent-se l'interessant. És que quina ràbia de senyor.
Que estava amb el mòbil allà a la recepció?
Correcte, llavors, amb el mòbil sense fer res. Jo havia promès que li diria algú, em va semblar un punt abusiu, només el vaig mirar, em vaig posar molt nerviosa i vaig sortir per la porta corrent.
Estava sol o tenia molta gent com del seu equip al voltant?
Envoltadíssim de gent. Yeah. Envoltadíssim. Crec que és realment una persona molt, molt, molt inaccessible. Molt inaccessible. Sobre la Maria León, la millor. Jo he de dir que no tenia cap expectativa amb ella, no la coneixia gaire, i em va fascinar. Vaig parlar amb ella perquè estava presentant a Cerrar los ojos, que és la nova pel·lícula del Víctor Erice. He pres molt, aquest cap de setmana. Jo no sabia que aquest senyor era important, i és molt important. I vam estar parlant una mica del fenomen que comentàvem el divendres, del fenomen festival de campaments, no? Aquesta cosa de passar tota la gent a la mateixa casa, de tot de festes. Vam estar parlant de l'ambient festiu, i jo li vaig comentar que creia que era obligatori que sortís aquell dia.
¿Y crees que con el ritmo que tienes esta noche se tendrá que salir?
Sí, esta noche se tendrá que salir un poco. Yo creo que las cosas hay que celebrarlas.
Ya como obligación. Ya no sí, es ni una opción. Se tiene que salir.
Se tiene que salir. De hecho, ayer fue la fiesta aquí de Setangana. ¿Mm? Una fiesta muy importante en la que dije, no va a ser la mía. Va a ser la mía de mañana. que esta noche sí habrá que celebrar. Y si se puede mojar el culo en el agua, que hoy es luna llena, no sé si lo sabes.
¿Quieres decir bañarte en la playa cuando termine la fiesta?
Pues sí. ¿No te parece increíble pegarte un baño ahí? Porque luego tú pasas la alfombra, todo, todo bien, todo precioso y guay, ¿eh? Muy guay hacerlo todo. Pero cuando tú terminas quitarte la cremallera, aflojarte, correr, darte un baño, gamberrear un poco como nervio y ya luego ponerte cómoda y salir, son maravillas. Y aquí en esta ciudad se puede hacer.
Li encanta, entenc, sortir de festa fins molt tard, però pel que ve després, que és banyar-se i relaxar-se.
És que, ojo, que no s'hagi d'anar a aquests llocs a les 4 de la matinada i no a les 12 del migdia, perquè m'està semblant molt més interessant aquesta informació que la de la catifa vermella.
Correcte.
Estava ja de ressaca una mica, la
bastant,
Maria León?
Bastant.
L'he sentit una mica baixa.
Sí, però maquíssima. Vam tenir una espècie d'enamorament, i no
sí?
És broma. Sí, sí, sí. I em va encantar, com deia això, que, com de dir, jo hauria pogut venir a la festa del Setangana, no m'ha donat la gana, com una mica de lo que jo dic sempre, de has de saber on són els teus límits. Ella va veure que era massa i va dir, no hi vaig. En aquest mateix hotel hi havia la Maria Pombo, que també va penjar Instastories on es veia pràcticament a quina habitació estava, però no la vaig veure. Va passar per la catifa vermella del Cursal, que és un dels espais on es celebrava el festival. Els famosos no feien declaració a la premsa, però sí que vaig poder parlar amb tot de fans que s'acumulaven al voltant d'aquestes catifes vermelles, que és tot un moviment, o sigui, tota la ciutat va al voltant d'aquestes catifes a veure com arriben els famosos, que arriben amb uns cotxassos amb tot d'hostesses que els obren les portes, baixen i llavors, depenent de qui sigui, reben més o menys crits, clar.
Clar, per tant, la gent no és que vagi a veure algun concret, sinó que van allà a veure qui desfila.
Hi ha aquest punt. Hi ha aquest punt. I fixa't també que, a més a més, tot molt adolescent, he de dir, molt adolescent, hi ha un tipus de gent que també hi va a lligar.
Ah, sí?
¿A quién habéis venido a ver? Un poco quien pase.
Eso, claro. Básicamente.
Y también se liga
un poco aquí, ¿verdad?
Sí. Bueno.
Porque estáis todos, gritos, os ponéis guapos.
Sí.
Claro. Pues así sacamos dos cosas, foto con Miguel Ángel y ligar.
Dos por uno.
Claro, muy bien. Matar dos pájaros de un tiro, los castellanos se van a inventar para algo.
Maquíssimes aquelles noies, però és veritat que estaven allà arregladíssimes, maquíssimes, i els deies, aquí veniu a veure. Bueno, tampoc, no saben qui passarà per allà, però ja saben que segurament passarà algú que els interessi. Vam poder veure la Sofia Surfers, que va despertar, jo crec que és la persona que va despertar més crits de tots, que és la germana de la Lolita, que és la TikToker d'Espanya. També hi va passar la Mar Lucas, que també va despertar una eufòria al·lucinant. TikToker catalana. Van ser molt celebrats també la Clara Galla i el Julio Peña, que són els actors protagonistes d'A través de mi ventana, que ha estat una de les pel·lícules més vistes a Netflix, i evidentment també van despertar molts crits, Miquis Prevé i sobretot Carlos Cuevas.
La gent es torna boja amb el Carlos. Però per què te gusta tanto Carlos Cuevas?
Es que me he visto su serie de Merlí y me obsesioné con él.
Es que... S'està plorant perquè hem vist Carlos Cuevas. És bastant gros.
Nenes plorant.
No m'ho puc creure, tio.
Plorant desconsolades.
Estic empatitzant tant amb el Carlos Cuevas, ja coneixent-lo una mica de l'altre dia, pensant lo incòmode que devia estar en aquesta situació. Pobre.
No saps la cara de fàstic que feia el Carlos Cuevas, pobre. Feia una pinta d'estar-s'ho passant molt malament. De fet, jo el vaig intentar saludar. Entre tota la munió de nenes que cridava...
No
em va ni veure.
No
em va ni veure. Jo li anava dient, ànims, Carlos, com està? Res, no em va ni veure. Em va ignorar. Jo crec que no veia res, veia borrós, pobre. Estava tan fastiguejat. Em preguntava si els obligaven a passar per allà, perquè dic que és que el Carlos no deu voler passar per aquí.
Exacte.
I després hi havia realment una qüestió de que se't posava tant al davant de dir, estem celebrant aquesta gent, però exactament quin ha estat el procés perquè tot d'humans estiguin celebrant altres humans que passen per la catifa, podria ser exactament al revés, però
sí,
sent així...
La idea és perversa, eh? Jo no estaria còmode amb aquesta situació.
Era molt incòmode.
És molt elitista i molt classista i molt...
Era molt estrany, però clar, amb aquestes petites coses és com han aconseguit que el Festival de Donosti de Cine sigui el que és tot un fenomen a la ciutat.
I el dilema, tu com a actriu o com a actor, deu ser o passo de llarg perquè estic incòmode i vaig ràpid...
I semblo imbècil.
O m'aturo una mica i em vaig fent selfies amb tothom i els hi xoco la mà, que també potser em sento imbècil fent això. Vull dir que no ha de ser fàcil pels actors i les actrius.
I no ha de ser fàcil pels que els celebren molt, però després, clar, hi havia un tipus de gent que baixava el cotxe, silenci.
Ja.
Ningú aplaudia, ningú deia res, que tampoc ha de... Jo crec que gestionar l'ego tampoc ha de ser... No ha de ser fàcil, realment.
Tot això, on ho podrem veure?
Doncs al nostre canal de YouTube d'aquí molt poquet.
Molt bé, doncs estarem pendents. Fem res, 2 minuts de pausa i a la tornada hem de parlar del concepte dels ex compartits.
Meravellós.
Veurem si ens posem d'acord o no en aquesta taula, perquè és un tema que...
Ens encanta.
Que déu-n'hi-do. I també tenim alguna exclusiva referent a la Pili, que és la germana de la Rosalia, que s'havia insinuat que també s'ho havia deixat. Ara sembla que no. Us ho expliquem ara, de seguida.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sensepujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Vinga, us convido aquest cap de setmana a la meva piscina.
Encara t'hi banyes?
Tot l'any? Vaig instal·lar una coberta a Brisol i gràcies a l'efecte hivernacle i sense calefacció la temperatura de l'aigua puja fins a 10 graus.
Gaudeix de la teva piscina tot l'any amb Brisol, el catàleg més complet del mercat en cobertes de piscina altes i baixes. Informa-te'n a brisol.net.
Criatures estranyes envaeixen el cel i les pantalles de Sitges. No les perdis de vista i atrapa-les del 5 al 15 d'octubre al millor festival de cinema fantàstic del món. 11 dies, 7 sales i més de 200 pel·lícules per donar ales als teus malsons i fantasies més salvatges. Compra les entrades abans que voli a sitgesfilmfestival.com.
Pren nota. El diumenge 8 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Prenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
I què ha pensat quan m'ha vist passar?
Oh, que eres molt guapo.
Guapo sí, però fort?
32 quilos a sobre.
Oh!
Cap al recull. Jo portava 100 metres, us ho juro que ja no podia.
Home, ja no tinc columna vertebral, tinc columna horitzontal, jo, eh?
Aleshores, ni carregar pes...
Hòstia!
No ho veig clar, tio.
Ni pujar muntanyes.
Ara quan portem?
Estem a mig camí, ja.
Hòstia. Què, Quim? Te'n sortiràs? El Foraster. A TV3 aquesta nit.
Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Arribem a les dues del migdia, a veure si pot ser una, Juliana, perquè és com calculat fatal, eh?, aquesta sortida al lavabo.
Tenia pipí, eh?, perdó.
No, no, i tant, important, important, pels ronyons. A veure, abans de res, ara parlarem dels ex compartits, que és un concepte molt, molt interessant, però abans hem de, més que desmentir una exclusiva, era una intuïció que tenia l'Alba Riera, companya d'aquesta casa del suplement de Catalunya Ràdio, sobre la relació de la Pili, la germana de la Rosalía, amb el cantant de Carolina Durante.
El cantant de Carolina Durante i la Pili, que és la germana de la Rosalía, era parella. Diuen que podria ser que ara la Pili i el de Carolina Durante també ho haguessin deixat, i en rumors, i a mi aquest rumor m'encanta perquè això encara les fa més simbiòtiques. M'agrada molt aquesta idea de deixar-ho a la vegada que la teva
això
germana
o que la teva millor amiga.
Sí. Això passa al cap d'obres els ulls mútuament.
Amb les separacions, sí. També, eh? Cop,
els grups d'amics, o tots solters o tots
per
casats.
Per tant, era una intuïció, i gairebé diria un desig que tenia l'Alba Riera, que al mateix moment que la Rosalía ho va deixar amb en Rau Alejandro, doncs la Pili, per aquelles coses que a vegades es contagien, també ho hagués deixat amb la seva parella. Però sembla que aquest cap de setmana tenim informacions que van en la línia contrària, Juliana.
Doncs sí, un oient, que us recordem que podeu escriure'n sempre que vulgueu per explicar-nos les cosetes que veieu i que creieu que ens poden ser d'informació.
Per WhatsApp, al 677-27-1058.
Doncs un oient, de fet, el meu oient preferit, ens ha donat aquesta informació de servei. Diego Ibáñez i Pilar Vilatovella van ser vistos al Festival B, veient en Rojo, és un festival que es feia aquest cap de setmana aquí a Barcelona, i diuen que se'ls veia molt enamorats. Compartirem a les nostres xarxes la fotografia.
Tenim la foto, eh?
Tenim la fotografia, vull dir que no són rumors, hi ha fotografia. Que potser hi ha anat com a amics. Jo creuré la intuïció d'aquest oient que diu que els veia realment molt acaramelats.
I recuperem una mica la nostra intuïció també de que si la Pili és a Barcelona, al Parc del Fòrum, per ser específics, potser Rosalía és a Barcelona.
Correcte. A més, tindria molt de sentit, eh?
Perquè cada cop hi ha més rumors de que RR han tornat.
Rosalía,
o almenys hi ha un reapropament, diuen, que hi pot haver un reapropament.
Home, bàsicament pel que comentarà, que una de les pistes entenc que és l'anell d'ella de casada, no? Que el torna a portar, i això és definitiu, no?
Què, aquest rumor ens el creiem o no? Que no. Hi ha un...
I ha estat desmentit, no?, el tema de l'anell, que no era el mateix anell, o què?
No era l'anell de compromís. Correcte, no era el mateix anell. De veritat, potser és perquè jo tinc la... Vull dir, tinc l'esperança realment que no tornin, però és que jo crec que no estan junts.
Faria molt per ells ser els típics ex que es veuen per tornar-se roba que tenien a casa l'un de l'altre i acaben follant i discutint i plorant i alhora menjant-se la boca. Bueno, aquestes relacions tòxiques que no s'acaben d'acabar mai.
Però no tornant, eh? Només això.
No, i són històries que després és divertit compartir amb les altres ex de la mateixa persona. Jo no sé qui són les ex d'en Rau Alejandro, però m'encantaria sentir aquesta conversa entre la Rosalía i elles, perquè ara hi ha moltes famoses que comparteixen ex, com per exemple Taylor Swift i Sophie Turner.
Clar, dius Taylor Swift, Sophie Turner. Qui és el nexe aquí d'Unió entre elles dues?
Doncs l'exe d'Unió entre Taylor Swift, Sophie Turner i jo mateixa en la ficció és Joe Jonas. Mm. Vale, en el meu cas tot és platònic perquè jo no visc a Los Angeles, però elles dues sí que han compartit experiències romàntiques amb Joe Jonas, experiències no gaire satisfactòries. De fet, la Taylor hi va sortir quan eren molt petits, amb 18 o 19 anyets, quan estaven a tota la factoria Disney Channel, i ella sempre explica que ell la va deixar per telèfon.
And when I look at that person, I'm not even going to be able to remember the boy who broke up with me over the phone in 25 seconds when I was
18. 25 segons de trucada en Joe Jonas a Taylor Swift per deixar-la. Em sembla lamentable i de vergonya aliena. Però bé, això ja fa més de 10 anys, això, eren petits, i ara s'ha vist a la Sophie Turner, que acaba de deixar-ho amb ell, Joe Jonas, passejant amb la Taylor Swift. O sigui, ara són amigues, és molt fort.
Clar, recordem que en Joe i la Sophie estaven casats, que tenen dues criatures també en comú.
Clar, és tot més seriós i més gros que quan la Taylor i en Joe estaven junts, però la Taylor no només se l'han portat a passejar, sinó que ara també ha sortit una exclusiva a Revistes del Cor que diu que la Sophie i les dues filles que tenen com a Joe Jonas estan vivint en una casa que té la Taylor Swift a Nova York perquè estan tan barallats i tenen tan mal rotllo en Joe i la Sophie ara mateix pel tema de la custòdia de les filles que no poden treure-les de la ciutat. O sigui, no poden treure aquestes nenes de Nova York i s'estan a casa de la Taylor Swift, que em sembla increïble.
Per mi és molt excessiu, ja.
És molt fort.
Per mi això ja és una línia vermella, però bé.
Home, diu molt de la Taylor, la veritat, és molt generós i és, no sé, de tia guai, realment, fer aquest favor a una amiga teva que resulta que estava amb un ex teu, que jo crec que en Joe Jonas ho deu flipar amb aquesta situació.
Però això en el món real, és a dir, en el món nostre, creieu que passa això? Que dues exes fan amigues després de deixar-ho amb un noi o amb una noia?
A mi m'ha passat.
T'ha passat?
Sí. Sí, jo i la Noelia Caranesi, que treballa a l'altra banda de la competència, tenim un ex compartit.
I sou amigues i parleu de l'ex?
Sí. Sí, és clar, no, n'hem parlat, n'hem parlat.
Jo crec que cada cop més, sí.
A veure, Laura, no són les úniques ex que s'han fet amigues gràcies a un nòvio tòxic.
Sí, de fet, la Taylor Swift té unes quantes històries d'aquestes amb persones que s'han enrotllat amb els mateixos tios que ella, com per exemple la Katy Perry.
Una cançó que no era precisament per fer-se amigues.
En aquell moment clar. No, va ser justament quan la Katy Perry va començar a sortir amb en John Mayer, que era ex de la Taylor, i ella li va enviar aquesta cançó d'odi profund a la Katy, directament. Es van estar enviant cançons d'odi mútues durant un temps, i després, quan la Katy ho va deixar amb en John, li va enviar una branca d'olivera al camerino de la Taylor Swift.
Com?
Per fer les paus, que és una cosa... Sí, no sé, la gent de Hollywood perd el son.
Jo rebo una branca d'olivera a casa i no entenc què haig de fer,
eh? No, dir, no, no, és estrany,
ja,
és estrany.
No ho entendria pas.
Necessitaries també un pòssit que expliqués una mica quines
sí,
són les relacions
de...
interiors.
Clar,
no, després
clar.
Veu que es van regalar també unes galetes on posava, per fi, hi ha pau. És a dir, van fer una mena de comunicat conjunt de que ja s'havien reconciliat perquè realment la seva història va ser canyera. De fet, en aquest videoclip de Bad Blood, que és història de la música, història de l'amor tòxic, per mi també, hi surt la Selena Gomez, que era amiga de la Taylor Swift, amb qui també comparteixen, eh?
Ai, per favor.
Sí, sí, és que és una mica...
Està tot connectat,
no,
això.
No, Hollywood és una cosa més endogàmica que qualsevol cau esplai. Amb la Selena van compartir també en Taylor Lautner, que és l'home llop de Crepuscle, aquella pel·lícula de vampirs, homes llops i tal.
És aquell noi que està fortíssim.
Sí,
com un toro.
Boníssim, vull dir,
un six-pack que no l'he tornat a veure mai més a ningú, eh?
A mi m'encanta aquest noi també, i era molt divertit el moment Taylor i Taylor, perquè els dos es deien Taylor, però hi havia una altra persona en aquest triangle, que era la Selena, tot i així no hi va haver mai mal rotllo. Amb qui sí que va tenir mal rotllo la Selena va ser amb la Miley Cyrus. Perquè hi va haver un altre Jonas Brother que es va posar en aquesta amistat entre la Miley i la Selena, que va ser en Nick, el petit, que la seva etapa també a Disney Channel doncs, va estar un temps amb una, un temps amb l'altra, un temps amb l'una, un temps amb l'altra. A més, no va ser una cosa neta de estic amb una i després estic amb l'altra, sinó que anava com anant i tornant amb les dues, passant-se tres pobles en Nick Jonas.
Laura, és que tu els Jonas t'encanten, però has de reconèixer que no són bons nois.
Doncs mira, no ho semblava, perquè la premsa rosa sempre en aquell moment es deixava com si fossin éssers angelicals que no feien mai res dolent, i ara veiem que no anava tan per aquí la cosa.
Escolta, hem parlat molt de Hollywood, parlem de la Taylor Swift i de tots aquests noms, però a Catalunya també han passat algunes cosetes d'aquestes, que ara no tindrem temps d'explicar perquè queda un minut i penso que això es mereix més d'un minut. Però tenim un cas d'un periodista o d'un comunicador català que estava amb una periodista, també, que treballava o treballa a la ràdio, que té un grup de música, i també va veure una cançó dedicada a una ex o alguna cosa.
Sí, és una cançó que jo crec que podríem comentar...
Doncs la comentarem.
En un altre moment.
És de fa uns quants mesos, això, però ara que parlaves del tema, dic, hòstia, connecta bastant bé i també m'agradaria explicar aquests casos catalans. Però això serà demà. Laura Grau, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Demà hi tornarem a partir de la una. Juliana, que vagi molt bé. Fins demà.
Igualment, fins demà.
I ara l'Òscar Fernández amb el Catalunya Migdia. Cuideu-vos.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.